Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Hola, amics. Som davant un nou repte de programa. Avui és el dia que dediquem a l'entrevista. La nostra companya, Carme Parellada, ens aproparà les reflexions i opinions d'en Ramon Prat, vicari general de la diòcesi, director de l'IREL, prevere i teòleg, una persona coneguda dins i fora de la nostra diòcesi. Com a sempre, els controls tècnics, en Alberto Vilela i el que us parla en Francesc López. Ara, donem pas a l'editorial.
Diu Aristòtil que la felicitat és la finalitat per la qual vivim els humans i que s'assoleix amb la plenitud del nostre ser. A vegades diem que algú és un poca solta o que algú és un bèstia, però a vegades, també, diem que algú és molt persona. D'alguna forma, estem dient que només el que és persona podrà ser feliç. De cap manera el bèstia o el poca solta podran ser feliços. Aquesta correlació entre l'estil de vida i l'assoliment de finalitats, la felicitat, però, implica un cert ordre en les coses. No és l'atzar el qui governa les nostres vides. En bona part, la creença en Déu passa per la creença en un ordre enfront de l'atzar o de la casualitat com a rectors de les vides humanes. La vida beata, que vol dir la vida feliç, només pot quedar garantida amb l'existència de Déu. No és que només els creients es mereixin la felicitat, Déu en guardi, però sí que l'aspiració a la felicitat fa de la creença en Déu no només una cosa no absurda, sinó una cosa raonable. La fe no respon a raons, però tampoc en pot prescindir. Aspirar a una vida feliç, per tant, és una bona manera de donar raons a la nostra fe i d'intentar fer feliços els altres.
Josep Maria Forner, professor de filosofia.
Notícies del Bisbat.
Segona trobada de responsables de Pastoral de Joventut.
El dissabte 21 de gener, alguns dels responsables de la Pastoral de Joventut de la diòcesi s'han reunit al Col·legi Claver de Raimat amb l'objectiu d'elaborar un projecte de pastoral amb els joves. La jornada ha començat amb una pregària en la que s'ha proclamat el text de les bodes de Canà. El treball del matí l'han realitzat a partir de l'editorial de la revista de Pares Escolapis, Revista de Pastoral con Jóvenes. Aquest document els ha ajudat a compartir quin és el seu rol com a responsables o acompanyants. Després d'un bon dinar, han vist uns vídeos curts per trobar algunes pistes per ser tractats amb els mateixos joves. Durant la segona part de la tarda, han concretat algunes línies de treball de la DPJ. Tothom s'ha implicat en un diàleg intens i apassionat. Hem acabat el dia amb una pregària a l'Esperit Sant.
La xarxa d'entitats cristianes d'acció sociocaritativa estrena equip permanent.
En la darrera reunió ordinària de la xarxa tinguda la setmana passada, les entitats han acordat tenir un equip permanent que velli el seguiment dels acords de les reunions de la xarxa, la seva relació i comunicació externes, així com el seguiment del dia a dia. Aquest equip està format per 4 persones.
El moviment de professionals cristians prepara una jornada de portes obertes.
El dilluns 23 de gener s'ha reunit el Consell del Moviment de Professionals Catòlics de Lleida amb la presència d'un membre en representació de cadascun dels 8 grups que integren el moviment, a més del consiliari del moviment. Aquest moviment, que a Lleida el formen una setantena de persones, es reuneix setmanalment per fer revisió de vida. Durant la reunió s'ha repassat l'estat dels grups, el ritme de les reunions, així com les persones que s'han incorporat als grups al llarg d'aquest any. També han parlat de preparar una jornada de portes obertes per tal d'obrir i donar a conèixer aquest moviment cristià. En aquesta jornada volen explicar com fan per viure la fe en comunitat, seguint el Crist i com uneixen evangeli i vida en el dia a dia.
L'àrea d'evangelització del Bisbat fa les seves primeres passes.
Aquesta nova àrea d'evangelització porta el nom de Gaudium et Spes. Respon a l'aposta del Bisbat d'organitzar la vida diocesana en 4 grans àrees: l'àrea d'evangelització, l'àrea de formació, l'àrea d'espiritualitat i l'àrea d'acció caritativa i social, aquesta darrera ja porta varis anys treballant. L'àrea d'evangelització aplega una vintena d'entitats entre delegacions diocesanes i moviments diversos que d'una manera o d'una altra tenen com a fonament l'evangelització de diversos grups de la societat. Les primeres passes d'aquesta àrea passen per anar coneixent la realitat de cada entitat, allò que fan actualment i les seves necessitats a fi i efecte d'anar creant vincles. Aquests vincles han de servir per fer un treball en xarxa més eficaç i enriquidor.
Flors per la Pau.
Cada 30 de gener, data de la mort de Gandhi, les escoles d'arreu de Catalunya celebren el Dia Escolar per la No Violència i la Pau. A la ciutat de Lleida, la coordinadora d'ONGs ha promogut una activitat especial conjuntament amb 12 escoles. Els dies previs a la celebració del Dia de la Pau, s'ha dut a terme activitats d'educació en valors i al mateix temps els nens i nenes han elaborat unes flors amb missatges de pau per fer un jardí. El dilluns 30, entre les 11 i les 12 hores, ha tingut lloc la cloenda plantant les flors al costat de la glorieta dels Camps Elisis.
L'entrevista.
Tenim la sort avui de tenir entre nosaltres a mossèn Ramon Prat i Pons, vicari general de la nostra diòcesi, doctor en teologia, autor de diversos llibres. Mossèn Ramon Prat és director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida. Ha estat molts anys delegat de pastoral de joves, ha treballat en la pastoral universitària com també en l'apostolat seglar. Mossèn Ramon Prat, gràcies per ser aquí. Fa més de 2 anys que el nostre bisbe t'ha anomenat vicari general de la diòcesi. Com vius aquesta responsabilitat en el moment actual?
Com una etapa més de la meva vida. Vaig començar de vicari a Fraga, després vaig treballar doncs, entre els joves i director del seminari, després a l'Israel, i ara em toca fer això. I, per tant, una etapa més, que són dos elements importants aquí. Col·laborar amb el bisbe en el govern de la diòcesi, amb tot el presbiteri, el consell de pastoral, etc. I després fer de pont també entre realitats pastorals i fer-li arribar les preguntes del carrer al bisbe també.
Molt bé, molt bé. Com a vicari general, com veus la nostra diòcesi? Quines són avui les seves prioritats pastorals?
Com totes les diòcesis, passem una etapa complexa, molt interessant, i per tant hi ha molts problemes, com tothom ara, l'escola, la política, els negocis, l'església, no ens n'escapem, però la nostra diòcesi, al costat d'aquesta dificultat i pobreses, perquè n'hi ha, hi ha molts signes de renovació. Per exemple, això mateix que estem fent ara. És a dir, els mitjans de comunicació estan agafant el ritme del món contemporani. I avui, més que esperar que la gent vingui, hem d'atensar-nos a la realitat i a les persones. Per tant, jo diria com un moment d'esperança, de moltes dificultats, que val la pena viure-ho, perquè és molt creatiu.
A l'Església bufa un esperit de renovació. El papa Joan Pau II ja va parlar de la necessitat d'una nova evangelització. També Benet XVI, convocant el sínode 2012, amb el tema Nova evangelització per la transmissió de la fe cristiana. El recent congrés, celebrat a Manresa, sota aquest nom, ha donat a conèixer iniciatives concretes d'aquesta nova evangelització. Hi ha hagut, a Manresa, un clam unànim. Necessitem una conversió pastoral profunda, un canvi de mentalitat que ens faci sortir a l'encontre de la gent. Necessitem recuperar la dimensió missionera a les parròquies, a les comunitats, moviments. Com ho veus? Què creus que caldria canviar en la manera d'evangelitzar?
Als anys 40 del segle passat, a França, ja va aparèixer un llibre molt important que es deia França, país de missió. Jo l'any 61, que acabo els estudis de batxillerat, i és quan vaig al seminari, els companys de curs diuen hem anat a missa per tota la vida. Per tant, això és un clam no d'ara. La gent que ho presenta com una novetat, ara s'ha posat d'una manera tan clara i tan patent que hi ha qui ho negui és que no veu la realitat. Però això es veia venir feia molts anys, perquè el món ha fet un canvi espectacular i llavors de vegades el llenguatge i les formes que tenim no responen a la gent. En canvi, el missatge de l'Evangeli és el que tothom està esperant. Per tant, com ho veig? Com un moment que hi ha grans oportunitats. perquè jo em vaig adonant, per exemple, a la meva generació, que és la del maig del 68, que ja va fer una crítica duríssima en l'abundància. Ara hi ha hagut la dels... aquest moviment de joves tan fort que hi ha hagut, dels indignats, que és a partir de la pobresa. Ja fa molt temps que hi ha un clam. I, per tant, jo crec que ara és un moment que ens obliga a tornar al fons de l'Evangeli. Hi ha una expressió de Pau VI en una de les seues conferències petites que feia els dimecres sense cap solemnitat, que va dir una expressió que va dir, mira, això serà la teva vida. Benaurats aquests temps que gairebé ens obliguen a ser sants. En castellà diu, no lo tomes o lo dejas. Ara, qui va seguint per rutina no s'aguanta això. Ara, el que troba el fons de l'Evangeli, de la mateixa manera que hi ha gent que ho deixa, el que no ho ha tingut i descobreix l'Evangeli és com amb el que era sec, si un dia t'hi arreglen les catarates o un problema de la vista i comença a veure, diu, quina meravella que és això de l'Evangeli. I, per tant, un temps, ja ho he dit al començament, d'esperança, però compte a viure d'eslògans barats. Per a mi la nova evangelització fa 2.000 anys que existeix. Cada matí quan s'aixeca un cristià, una cristiana, que vol seguir el Crist, vol estimar, vol fer-se present a la vida i servir especialment als pobres. Això és la nova evangelització. Fa 2.000 anys que es fa. Ara, de tant en tant, és tan forta la situació col·lectiva que ens inviten a que ens desvetllem i en aquest sentit estic d'acord que es parli d'una nova evangelització. Però sempre tinc molta por que es redueixi a fer numerets, sense canviar els cors dels cristians i mostrar la joia de la fe a la família, al treball, a la vida diària, a la política. És això la nova evangelització, que va començar el dia de la Pentecosta, s'acabarà al final dels temps quan la humanitat sigui una família.
Tornant a aquesta pregunta, em dona la impressió que en aquest desig de la nova evangelització hi ha també un desig d'anar a buscar la gent del carrer. Diguem-ne, sense deixar la tasca, diguem-ne, intel·lectual, que sempre serà necessària i importantíssima, potser hi ha un desig de baixar una mica a tocar l'asfalt, a tocar el terra, a buscar els joves allà en els seus ambients, anar als instituts, per exemple, anar a l'encontre, fins i tot a les sales de diversió dels joves. Em sembla que va per aquí, em sembla.
Sempre. És a dir, l'evangelització no diu veniu a un recinte. Jesús no tenia ni local. Vivia al carrer i els envia. Doncs això sempre l'Església, quan ha volgut viure, per retrobar-se amb ella mateixa, de sortir. I a nivell individual també, la persona que pensa massa en si mateix acaba malalta. S'ha de cuidar una persona, però quan ja s'ha cuidat, o surt cap als demés, o es podreix. Hi ha una expressió molt maca del nostre poeta Jordi Pàmies quan diu, aquella expressió tan bonica, Narcís i l'altre, en aquell llibre, diu, només quan diem tu, respirem aire fresc. Estic d'acord.
El missatge del nostre bisbe, Joan Piris, per l'actual curs pastoral, està dedicat a la presència de l'Església a la societat. En aquests moments de canvi que ens toca viure, quina creus que és la missió essencial dels cristians?
Jo crec que és una que llavors se bifurca en dues. Seguir el Crist, no ni un conjunt d'idees, ni un conjunt de normes, sinó una persona, que quan el descobreixes hi ha un abans i un després, jo ho vaig fer als 15 anys, això. Hi ha un abans i un després. A partir d'allí vaig muntar la vida i en tinc 66. I això es bifurca en dues direccions. Crear comunitat, petites comunitats seran el futur, xarxa de comunitats que es troben per estimar, per llegir l'Evangeli, per celebrar l'Eucaristia, etc. I llavors anar cap al món, el que diem abans, a portar aquesta joia de viure a la gent, especialment als que pateixen, i entre els que pateixen els més pobres. Això és el cristianisme, i d'aquest cristianisme no se'n riu ningú. L'està esperant moltíssima gent.
Sí, Ramon. Des de la seva fundació, tu n'ets el pare, ets director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida. Després de 21 anys, quin balanç en fas? Quina és la seva missió, també, avui?
Mira, això neix un dia que fem un cafè a tres persones. Jo no sóc el pare, sóc un germà gran. I un laic, Malella Donosa, un religiós, Lau Balançó, i un servidor, que ens preguntàvem si havíem de tenir por al diàleg, fe i cultura, i vam dir que no. I d'allí comença a créixer, com vam dir que sí, vam començar, de seguida ens vam adonar que a la Iglesia també hi havia dones, que hi havia, i vam fer un nucli, que és l'actual Consell Tècnic de l'Israel, s'ha anat renovant, i d'allí ve tot. I quin és el resultat, 21 anys després? Home, és com un petit miracle, perquè és una obra no d'una persona, això seria absurd, d'una comunitat, d'un equip, on tothom servim per alguna cosa, ningú serveix per a tot, i hem lograt, per exemple, fins avui, que Déu mos ho conservi, mai una tensió, només sumar capacitats i energies a base de delegar de veritat. I llavors, des del punt de vista sacerdotal, per exemple, a part de que crec que està fent, perquè encara ara tenim moltíssima gent, jo pensava que duraria 4 o 5 anys, portem 21, i tenim tants alumnes com cada any, i ara ve molta gent del carrer, doncs jo crec que fonamentalment és aquell espai on elaborem també, com has dit tu abans, idees, però a partir de tocar molt de peus a terra. El centre de l'Israel és la persona humana. I la persona és la que ens dona el sentit. I, de fet, la gent ho diu, és un espai que sí està bé. Com a sacerdot penso que aquest és el futur, com passa amb la xarxa d'entitats cristianes de caritat social i una parròquia que funcioni bé, fonamentalment el protagonisme és dels laics, els batejats.
A la nostra diòcesi, últimament, s'estan potenciant els ministeris laicals, també la formació d'unitats d'acció pastoral. Explica'ns aquesta nova realitat.
Això és, també és el naixement de l'Església, Sant Pere ho diu, és un poble sacerdotal. Pel baptisme, sacerdot només hi ha un que és Crist. I pel baptisme tots participem d'aquest sacerdoci, tots els batejats i batejades. Llavors hi ha el ministeri del prevere, que també el ministeri pastoral té el seu sentit. Això es fonamenta en el ministeri sacerdotal, diguem, del baptisme, la condició sacerdotal del batejat, que és responsable, perquè segueix el Crist, justament segueix el Crist, construir la comunió i servir la missió. Llavors, actualment hi ha laics, per exemple, a Os de Balaguer, un laic, que és un batejat, no és ni diaque, ni... que és el bisbe l'ha nombrat animador de la comunitat i ell és el responsable que fa els batejos, els enterraments. Però, a més, pensem als delegats. Pensem la quantitat de gent que tira endavant projectes de l'Església. Quants laics ja treballen aquí a mitjans? Gent experta en el seu camp que posa el servei de la comunitat, el seu do, se suma i llavors el resultat és un altre miracle, no és una suma, és una multiplicació. Això és el treball a partir del poble de Déu que fa 50 anys el Vaticà II ens ho va recordar, no ho va inventar. Estava el dia de la Pentecosta i el Vaticà II ens diu, no n'han fet massa cas. Estem molt lluny encara d'aplicació, però es van fer molts camins. I en aquest sentit, doncs jo crec que el nostre bisbat, el bisbe ho té molt clar, ens empeny a partir de les pastorals entre tots i per al bé de tothom i la iniciació cristiana i actualment presència d'Església a la societat, a viure aquesta realitat senzilla. L'alegria de seguir el Crist. Com a conseqüència, tenir comunió i servir als pobres. Anunciar la bona nova de l'Evangeli, que l'està esperant, torno a dir, molta gent. Fins i tot gent que ataca l'Església.
Ho dius molt bé, sí, sí. Una presència molt estimada de l'Església a la societat és la xarxa d'entitats cristianes, que abans s'ha anomenat d'acció caritativa i social. Quina valoració en fas?
Boníssima, perquè ha estat una altra intuïció, un altre petit miracle. Quan se segueix el Crist i hi ha voluntat de sumar, no de protagonismes personals, passen coses com aquesta. Avui 15 entitats treballen, cada una fa el que feia. Ningú controla l'altre. No vol muntar un tinglado, però al posar-se en comú, jo tinc la sort de que vaig a les reunions, jo no soc pròpiament una entitat, però com a vicari general, el bisbe m'encomana vetllar especialment. Però, a més, a títol personal, és un moment feliç cada dos per tres quan tenim reunió. Fa poc n'hem tingut una, i cada vegada van sortir més coses. Allò que deia, quan posem en comú el poc que tenim, n'hi ha per tots i encara en sobre. Això és la multiplicació dels pans. I la xarxa dels cristianes la veig com un signe, una frescor de l'Evangeli, que justament és perquè se centra en el Crist i en els pobres, està plena de vida i de futur. I, a més, ens ha ajudat a crear tres àrees més al bisbat per intentar dinamitzar tot el bisbat. Una d'evangelització, de l'apostolat seglar, delegacions de pastoral universitària, obrera, família, etc. I una altra d'espiritualitat i una altra de formació. I el model que anem seguint en aquestes àrees per potenciar les comunitats des dels serveis diocesans l'hem agafat de la xarxa d'entitats cristianes, que ha tingut una intuïció, la va desenvolupant. Jo, com a professor de teologia pastoral, aprenc de la pràctica de l'Església. Això és la teologia pastoral. No el savi Salomó que va donar receptes, sinó un servidor que escolta, rep les coses i després les retorna.
Estem vivint moments incerts. L'Església ha d'escrutar els signes dels temps. Quins són avui els signes dels temps? Quins són avui els nostres principals reptes i esperances?
N'hi ha molts, eh? Però jo els reduiria a un. El camí de l'Església és la persona, sobretot els pobres. Si cada batejat que anem a l'Eucaristia durant la setmana escoltéssim a la gent, acollíssim les seves situacions, compartíssim el que nosaltres som, Hi ha tanta gent que ho està esperant. Jo personalment, a la meva vida ara estic més amb coses internes, però he estat sempre a la frontera amb el món de la increença. La gent crida i es lamenta, està esperant aquesta paraula. Per tant, el gran signe dels temps és la persona que, com veus ara, busca per tot arreu.
I què hem de fer per arribar a aquestes persones?
Pues mira, primer, mira cap a dins i descobrir que, com jo, no hi ha ningú, ni més ni menys, sóc un pobre, però sóc imatge de Déu. I buscar a dins, a l'interior, la resposta, la pau. I el que tinc al davant, igual que jo. Actualment, i amb això pues, quasi bé resumiria el meu pensament, m'han caigut moltes coses, però en tinc tres de molt clares. No m'agenollo davant de ningú, ni vull que ningú s'agenolli davant meu. De persona a persona, zero. Dos, aquesta autonomia és per estimar, fins a la mort. I m'agenollo davant de Déu, fins baix de tot, que és el fons d'aquesta persona que tenim al davant, i l'altre, quan l'estimo, em fa de mirall i em fa descobrir que jo també tinc una dignitat.
Moltes gràcies, mossèn Ramon Prat, per les teves paraules, pel teu testimoni, i a vosaltres també per dir-nos, i us deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Trobada dels religiosos i religioses de Lleida.
Dissabte, dia 4 de febrer, a l'ocasió de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que celebrarà arreu del món el 2 de febrer, els religiosos i religioses de la Diòcesi de Lleida tindran una trobada al Col·legi Mater Salvatoris. Aquest encontre començarà a les 10 del matí en la celebració de la missa, a la que seguirà una posada en comú per grups.
Exercicis espirituals per a mossens.
Del 6 al 10 es duran a terme els exercicis espirituals per a preveres a la Casa d'Exercicis de l'Acadèmia Mariana.
Taller educatiu per a infants.
Amb motiu de la festivitat de la Festa de la Mare de Déu del Blau, el dissabte 4 de les 11 a la 1, el Museu de Lleida ha organitzat un taller educatiu per a infants. Per més informació, 973 28 30 75. El nostre company, Salvador Escudé, ens presenta i recita la poesia del mes.
Som en ple hivern. L'hivern pot ser un bon moment per a la immersió en el silenci i l'esperança. Pot ser un bon moment, com fa el poeta David Jou, per repensar i reformular la fe. El poeta, de manera contundent, ens diu què no és i què és la fe. I ens parla d'una fe que ens porta a terrenys inexplorats, però que no anul·la la raó i que cal viure-la amb lucidesa. La fe de David Jou. Tenir fe, ja ho sabeu, no és creure el que no s'entén, sinó saber que allò que no s'entén pot estar ple de promeses i de vida. No és rendir-se a un conqueridor, sinó donar la benvinguda a un visitant que ens parla de contrades que abans d'ell no havíem ni gosat imaginar. És escoltar, és obrir, és estar atent, és contemplar lucidament el diluvi i l'incendi, l'embolament i el naufragi. És sentir una veritat en una obscura crida, explorar-la amb risc de deixar-hi la vida i seguir-la per amor, dugui on dugui, vagi on vagi.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Vida consagrada, pensar, dir i fer. Explicant allò que ell anomena l'ideal perfecte del cristià, Sant Gregori Nicè, un sant pare del segle IV, escriu: tres són les coses que palesen i diferencien la vida del cristià: l'acció, la paraula i el pensament. La preeminència correspon al pensament. En segon lloc, cal posar la paraula, que fa comprensible amb els mots allò que el pensament ha concebut. Darrerament hi posem l'acció, que du a terme amb les obres tot el que hem pensat. Cal que totes les nostres paraules, obres o pensaments no contradiguin el pla diví, segons el qual Crist s'ha manifestat, de manera que res no pensem, ni diguem, ni fem, que s'aparti d'aquest pla diví que acabem d'esmentar. Quina altra cosa haurà de fer el que ja ha estat honorat amb el cognom de Crist, que no sigui examinar atentament els seus pensaments, paraules i obres, per veure si tot tendeix a Crist o si, al contrari, se n'allunya? Fins aquí Sant Gregori. I allò que ell demana a tots els batejats és encara més urgent verificar-ho en aquells i aquelles que han rebut la crida a una especial consagració. I la millor manera de comprovar-ho serà deixar-se interpel·lar per la paraula revelada i pels signes dels temps. Sabem que els carismes i estils de vida en els que s'expressa la resposta a aquesta crida són molts i diferents. Però tots tenen en comú l'exigència de manifestar la radicalitat i la novetat del seguiment de Jesucrist. En això rau la seva força evangelitzadora. El Concili Vaticà II i la teologia postconciliar presenta la vida consagrada com una forma peculiar de seguiment de Jesús, una manera de viure la vida cristiana a l'interior de la comunitat eclesial, i demana adaptar-la, diu, a les canviades condicions dels temps, per manifestar la seva identitat i aparèixer com un signe preclar del regne. Això ha suposat un llarg camí i un temps ric d'esperances, projectes i propostes innovadores, com diuen els mateixos documents de la vida consagrada. Certament, s'ha fet i segueix fent-se un gran esforç d'anàlisi, de discerniment i de conversió personal, comunitària i institucional. Esforç que hem d'agrair, perquè la vida consagrada és un do de Déu a l'Església i a la humanitat, i els seus membres cal que siguin manifestació viva del seguiment proper i incondicional de Jesucrist i testimonis creïbles del seu evangeli en la consagració, en la comunió i en la missió, com els ho demanava el papa Benet el proppassat agost a l'Escorial. Però és clar que la credibilitat d'aquestes formes de vida cristiana depèn molt d'aquest testimoniatge que fa present i actual el camí de Jesús. Un camí d'amor sense mida en el servei sol·lícit i generós als germans sense exclusions. Un camí que queda a l'abast de tots aquells que busquen el Senyor, de vegades sense adonar-se'n, i que, amb les convenients i exemplars mediacions, poden escoltar millor aquest «vine i segueix-me» de Jesús, deixant-se il·luminat per la llum de l'Evangeli. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Com heu escoltat en l'entrevista, en Ramon Prat és un home de fermes conviccions, que, a més, té el do de saber-les transmetre a la gent del seu voltant. També dir-vos que si voleu enviar-nos les dades d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça mcs@bisbatlleida.org. Esperem les vostres notícies.
Debat a Bata. El Bisbat de Lleida.
Fins aquí el nostre programa. Fins la setmana vinent, amics.
Ràdio Estel.